hem superat ja el darrer parèntesi de la temporada, el de la Setmana Santa. Encarem ja la recta final d'aquesta temporada esportiva. Estem ja, com diem sempre, en aquells moments en què es decideixen la majoria de coses. Els equips que han d'acabar campions, el que han d'aconseguir algun ascens, els que lluiten per no baixar, per la permanència, en fi, darrer mes ja gairebé de competicions. I possiblement, probablement, la notícia, a més d'una, va agafar per sorpresa. El Rugby Club Sitges tindrà l'opció de jugar la temporada que ve a Divisió d'Honor B. Què ha passat aquí? Doncs bé, com a tercer classificat, com a tercer millor equip de Catalunya, el Rugby Club Sitges té l'oportunitat de disputar, diguem-ho així, una mena de promoció d'ascens. Serà un únic partit, és a dir, amb un partit en tindrà prou per ser l'any que ve a la segona divisió del rugby espanyol. S'enfrontarà amb el campió de les Illes Balears, el Rugby Club Ponent. Únic partit, 10 de maig, 5 de la tarda, al nou Santa Bàrbara de Pinsbens. Si aconsegueix derrotar el conjunt balear, el Rugby Club Sitges serà l'any que ve a la divisió d'Honor B. En cas de perdre'l, hi ha una segona via. D'aquí uns moments ho comentarem, ens ho explicarà detalladament el president del Rugby Club Sitges, Alejandro Villarreal, a qui saludarem, com dèiem, d'aquí uns instants. Aquesta és la notícia. La resta, doncs, el de cada divendres. Posarem ja fil a l'agulla per encarar, com dèiem, ja amb aquest tram final de la temporada esportiva, la Unió Esportiva Sitges, que vol el 12 de 12. Per aconseguir-ho, el primer pas és demà. Aquí a Aiguadols intentarà sumar els 3 punts davant el Futbol Club Sant Boià. Un altre dels que es juga, en aquest cas la permanència, amb el bàsquet Sitges, té demà una final, una més, vaja, perquè rebrà el Lluïsos de Gràcia aquí a Pinsbens a 5:45 de la tarda. És un caixa o faixa perquè de no guanyar amb el partit, vaja, diria gairebé adeu a les opcions de permanència. Farem repàs d'aquesta primera catalana, també del bàsquet, de l'hoquei, el Club Patí Subur Sitges, que visita demà dissabte la pista d'un Bonbui que s'està jugant la permanència, un Club Patí Subur Sitges que, vaja, està tractant de millorar els registres d'aquesta segona volta, els números no són gens bons, i demà, com diguem, visita a un Bonbui que s'està jugant la permanència. I posarem també una miqueta més de rugby, perquè demà, recordem, el nou Santa Bàrbara es juga el 8è torneig dels fins. Un minut i les 11 del matí, com els diguem, comencem avui parlant de rugby, perquè el Rugby Club Sitges tindrà aquesta opció de jugar l'any que ve a la divisió d'Honor B. Què ha passat aquí? Vaja, potser això ha agafat a més d'un per sorpresa, com dèiem, els sitgetans, en qualitat de tercer equip de Catalunya, de tercer classificat, doncs té aquesta opció, i aquesta opció serà a un sol partit el proper dia 10 de maig, com els dèiem, davant el campió de la Lliga Balear, que és el Rugby Club Ponent, partit que jugaran aquí a Sitges, al nou Santa Bàrbara de Pinsbens, el 10 de maig a partir de les 5 de la tarda. Parlem amb Alejandro Villarreal, amb el president del Rugby Club Sitges, que el tenim ja amb el telèfon. Alejandro, bon dia, buenos días.
Hola, Pitu, bon dia, ¿cómo va?
Muy bien. Comentaba ahora que esto quizás a más de uno lo ha podido pillar un poco de sorpresa, ¿no?
Bueno, a ver, nosotros sabíamos que para ascender a División de Honor B, si quedábamos entre los tres primeros de Cataluña, íbamos a tener posibilidades. Y como en los últimos años hay muchos clubes que terminan renunciando, siempre se te arma el hueco si tenés el proyecto sólido para poder ascender.
En este sentido, Alejandro, en el club se ha hablado estos días de la posibilidad, en el momento que se plantea poder estar el año que viene en División de Honor B. Claro, esto hay que hablarlo, hay que plantearlo, ya no solo a nivel deportivo, sino a nivel como club.
Sí, totalmente. Y con la situación que te comenté la última vez, de que estamos justo haciendo un cambio en el club, de cambio de gobierno, como quien dice. Entonces, lo que hicimos fue reunirnos los que manejan los números de la junta actual y el futuro presidente, el áspero, con gente allegada de él, de lo que va a ser la nueva junta, con el staff, y nada, y estuvimos discutiendo, y te digo que fue una discusión, una reunión, más que discusión, una reunión de 2 horas, donde se subió, se bajó, se subió y se bajó por lo menos 6 veces.
Al final, Alejandro, bueno, llegáis un poco a la conclusión que vale la pena, ¿no?, dar ese paso.
Sí, yo ya te digo, bueno, si no estuviera la situación del cambio de presidencia, yo lo tenía muy claro. Una vez hablado con el staff, con Diego, con Paco, si ellos lo veían que teníamos un equipo sólido y con ganas y con compromiso de los chicos, que eso es fundamental, íbamos para a pelear por todas.
Me pongo un poco en el plano de esa persona que quizás no lo ve tan claro, ¿no? Es un poco arriesgado, ¿no crees?
Bueno, a ver, cuando no lo ves muy claro, a ver, hay un factor aquí que es el compromiso de los jugadores, pero lo más importante y lo que a mí me dice esa fuerza interior que me dice que hay que ir a lucharlo, los jugadores, creo que ya te lo comenté en la última entrevista, los jugadores que están subiendo, que vienen de abajo, que son los que realmente tienen ambición y quieren, y son los primeros que dicen que sí, que hay que jugar arriba. Entonces, cuando vos ves que vienen esas camadas con ese empuje, obviamente no los podés bloquear. Tenés que ayudarlos y hacer y trabajar para cumplirles su sueño.
Por tanto, hay ambición, hay ilusión, como explicas muy bien, Alejandro, pero bueno, faltará ver qué papel puede acabar teniendo el equipo en el supuesto que se consiga ese ascenso. ¿Será a partido único?
Sí.
El 10 de mayo, la fecha es 10 de mayo, si no me equivoco, 5 de la tarde aquí en Santa Bárbara, en el nou Santa Bárbara de Pinsbens, contra el campeón de la Liga de Baleares, que es el Rugby Club Ponent. El que gane este partido juega el año que viene en División de Honor B, ¿es así?
Así es. Y no tengo del todo claro si el que pierde le quedaría la posibilidad de promocionar con el anteúltimo de la División de Honor B actual.
De acuerdo. Si existiría esa segunda vía, esa segunda opción, como una repesca, ¿no? Digámoslo así. Pero bueno, el hecho es, repetimos, que si el Rugby Club Sitges es capaz de derrotar al Ponent, saltaría ya directamente a la segunda máxima división del rugby español. No es nuevo esto. El club ya se ha encontrado en esta situación, Alejandro.
Sí. Ya nos pasó hace 3 o 4 años.
Sí.
Y luego de la primera temporada, que también nos tocó descender, y nos vendió la plaza el Vilafranca. ¿Te acuerdas de esa situación, no?
Sí, señor. Ahora que lo comentas, me acuerdo perfectamente. Sí.
Entonces, nada, y los rivales ya sabemos, ya hemos jugado contra el Cau, contra el Fénix, contra el Bú, contra Poblenou, o sea, son viejos conocidos. Nada, es un tema de que esa ilusión y esas ganas del equipo que se contagie, que empiecen a ir al gimnasio, que coman, que se alimenten, porque tienen que crecer músculos bastantes de los jugadores, porque la calidad técnica la tienen. O sea, yo los veo jugar y la verdad es increíble cómo juegan los chavales, pero hay a muchos que esa categoría ya te exige un extra físico que eso lo tienen que trabajar cada uno. Ahí el club ya no puede hacer nada, más que comprarle algún suplemento, ponerle una nutricionista, más de eso no podemos hacer.
Sin duda. Bueno, Alejandro, sería un colofón, ¿no?, a tus años como presidente, poder irte, entre comitas, un poco con ese ascenso en el bolsillo.
Sí. A ver, bueno, yo tampoco, sabe que no le doy demasiada importancia a los personalismos. Yo en el club voy a seguir, voy a tomar otra postura. Trataré de seguir trayendo eventos y trayendo, si consigo, patrocinadores. Bueno, lo que a mí me gusta hacer, es mi club y voy a seguir estando ahí. Pero creo que era el momento de que se regenerara, que más gente levante la mano, y mientras más gente estemos trabajando, es la única forma de crecer y, bueno, y que el club siga creciendo.
Y con la vista puesta ya, como decíamos, ese 10 de mayo aquí en el Nou Santa Bàrbara contra el Ponent, bueno, es un premio también un poco a la buena temporada del equipo, que ha sido tercero de Cataluña, que no es poco, y bueno, surge esa posibilidad de jugártelo a una carta contra el campeón de la Liga Balear. Alejandro, muchísimas gracias una vez más por habernos atendido, muchísima suerte, pero seguimos en contacto.
Sí, Pitu, y acuérdate, mañana estamos todo el día
El
torneo.
Sí, señor, ¿vale? Sí, señor. Mañana, esa octava edición del Torneig dels Dofins, de aquí unos momentos podremos escuchar a Hernán Piñero. Gracias, Alejandro.
Abrazo grande, Pitu.
Abrazo. Bé, doncs, d'aquí uns moments tornarem al rugby per parlar precisament d'això que ens comentava també Alejandro Villarreal, aquesta vuitena edició del Torneig dels Dofins, aquest torneig d'escoles de rugby no només catalanes, sinó també de França, perquè vindran fins a 7 escoles del rugby francès. D'aquí uns moments hi tornarem. Fem un repàs per continuar amb la jornada futbolística. I d'entrada ens fixem en la primera divisió de juvenils, perquè la Blanca, el juvenil de la Blanca, que intentarà passar pàgina de la darrera derrota amb el Cornellà, sumant els 3 punts en el partit que l'enfrontarà amb el Castellví de la Marca, partit davant el penúltim classificat, que jugarà diumenge a partir de 7:45 del vespre al Nou Pins Vents. Repassem aquests i altres partits d'aquesta propera jornada en matèria de futbol base, com sempre, en companyia d'en Xavier Cabezas. Xavi, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia, Pitu.
Superat ja l'últim parèntesi de la temporada, anem ja, doncs, encara...
Pel tram final.
I quines sensacions tens tu personalment com a coordinador, com un dels coordinadors de la Blanca?
Bé, ara arriba el moment de posar notes, no? Com es diria amb l'argot més escolar, no? Sí. Més d'acadèmia. És el moment de posar una mica nota com anar la temporada. És veritat que, depenent una miqueta del context en el que estàs, de l'edat del nen, ho fas d'una manera o d'una altra, no? Si és una mica més de rendiment, si estàs formant, si estàs educant, però és el moment on ja finalment es decideix tot, quan es pot assolir alguna categoria il·lusionant, quan estàs intentant aguantar alguna altra categoria que també és bona. Vull dir, és el moment, amb el tema més de resultadisme, més important de la temporada.
Sense cap mena de dubte. I un dels que juga alguna cosa important, com diem, és el juvenil A, que diumenge juga aquí al Nou Pins Vents contra el Castellví de la Marca, una miqueta ja ho dèiem, no?, per intentar passar pàgina d'aquesta derrota abans de Setmana Santa contra el Cornellà, que ha apretat la classificació.
Exacte. Ve el Castellví de la Marca, que està a la part baixa de la classificació, però en el món de futbol, Pitu...
Ja sé el que em diràs.
Sí, bueno, aquesta frase de no nos fiamos ni mi sombra, sí, és, sí. És que és així. A més, els equips de la part baixa també són difícils, normalment.
Sí.
A vegades tens que activar més a l'equip perquè no hi hagi una confiança excessiva i, bueno, no són partits fàcils.
En el cas que ens ocupa, Xavi, sí que és cert que, vaja, crec que no hi haurà excés de confiança, bàsicament perquè l'equip ve de perdre.
Sí, és veritat.
I hi ha aquest sobreavís, no?, una miqueta, compte, perquè bé, si ara tornem, sí, la tornem a pifiar, doncs, escolta'm, el Cornellà ens pot enganxar.
Però
partit, repetim, per intentar sumar 3 punts, per aplanar una miqueta més, si cal, el camí cap a la preferent. Què posem més, Xavi, en aquesta jornada?
Mira, jo començaria per dissabte, vale, que hi ha també uns horaris una mica més diferents, i també diumenge, al final també la final de Barça-Madrid de Copa del Rei.
Sí, això condiciona.
També ha condicionat una miqueta. Bueno, és normal, també, vull dir,
home.
Gent que vol veure, gent que viatja, vull dir, és una mica tot, no? Començo pel futbol 7, sí, els que juguen a casa, vale, per a la Levia S12, que està molt, molt, molt a prop d'assolir una fita molt important, que és la expujar preferent. Li queden 5 jornades, rebrà l'Igualada, que sempre és molt complicat, és un rival d'aquests forts, i clar, ells ja ho veuen bastant a prop i comença a haver-hi nervis en la nit, però vaja, tota la confiança en aquest equip, perquè la veritat és que la temporada que està fent és espectacular. També parlaria del, evidentment, del partit estrella, no?, del dissabte, que és el Juvenil B, que juga a Cubelles, que el Cubelles és líder, amb 60 punts, i la Blanca és segon, 4 punts menys, però amb un partit menys. És un partit decisiu.
Sí.
És un partit totalment decisiu. Sí, la veritat és que sí, el Cubelles és favorit, juga a casa, és veritat que l'anada, la Blanca va guanyar 3-0, el gol a veure si és possible que el guanyi, que el tingui guanyat, però és un rival que, bueno, quasi tot l'equip és d'últim any, fins i tot té exjugadors de la Blanca que coneixem bé. Serà molt complicat, però és futbol.
Sí. I tot el que no sigui perdre serà un bon resultat, penso, eh?
Sí, bueno, al final, si no perds i tu guanyes el teu partit de jornada, quedes a un punt encara, bueno, clar, està tot per decidir. Uh-huh. Evidentment, si guanyes, però vaja, que la temporada també és fantàstica del nostre
sí,
Juvenil B.
Sens dubte,
el Cubelles és molt important. Sí.
Partit clau, sens dubte, molt bé.
Sí. I diumenge, si em permets, sí, també, a part del, com has dit tu, del Juvenil que juga contra el Castellví a les 19:45, el diumenge doncs afegiria un parell de partits més, que seria el Cadet A, que juga també diumenge a les 12:30 al Nou Pis Vents, i un derbi aquest dels infantils Blanca Sitges del S13. La Blanca Sur va segon, el Sitges va 12, però és un derbi, nens que es coneixen, amics personals de la mateixa classe. A l'anada va anar molt igualat, va ser un 0-1 només. Uh-huh. S'espera un partit disputat, bonic, i esperem veure un espectacle més menys.
Perfecte. Doncs alguns dels partits destacats d'aquesta propera jornada en matèria de futbol base n'hem pogut parlar una setmana més amb el Xavi Cabezas. Xavi, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, Pitu.
Que vagi molt bé, bon cap de setmana, i que tingueu bons resultats. En parlem dilluns.
Moltíssimes gràcies.
Adéu-siau.
Adéu.
Bé, gairebé un quart de 12. A la primera catalana, la Lliga ja entra també en la seva recta final amb les 4 últimes jornades. Queda, per tant, un mes clavat a competició i algunes places per decidir, tant pel que fa al descens com l'ascens. La Unió Esportiva Sitges, tot i la derrota a Sant Cugat, abans del parèntesi de la Setmana Santa, no renuncia a la segona plaça de promoció d'ascens, però ara mateix la situació, no ens enganyarem, està una mica més complicada perquè té el Martorell i el Sant Cugat per davant. Pas a pas, com es diu en aquests casos, el Sitges haurà de sumar el 100% dels punts en aquestes 4 últimes jornades i esperar, això sí, que el Martorell i el Sant Cugat no ho facin. En aquest cas, l'entrenador del Sitges, Àlex Villa, ho té clar.
Bueno, però és complicat, però al final jo crec que hem de fer els 12 punts. Nosaltres hem de centrar-nos a fer els 12 punts, fins ara depeníem de nosaltres.
És que per aquí anava, no? Que ara ja no depèn de nosaltres.
Ara no depèn de nosaltres, però bueno, ja et dic, hi ha enfrontaments directes, queda molta lliga. Si fas 12-12 ningú et diu que no puguis quedar al millor tercer, així que calma, centrar-nos en el nostre, que és el que controlem, i el que no controlem, doncs, bueno, només podem desitjar i pensar en positiu, però no tenim gaire més a fer.
Objectiu, per tant, 12-12. Toni, bon dia.
Bon dia, Pitu.
No hi ha volta de full.
No, i està complicat, perquè ja no depèn de tu.
Òbviament, tu li preguntaves això al míster, clar, ara ja no depeneu de vosaltres.
I jo li preguntava això, Pitu, abans de saber que el Martorell guanyava a la Ciutat Cooperativa.
Exacte, sí.
Si el Martorell no guanya la Ciutat Cooperativa, doncs el Sitges tenia algunes més opcions. Ara té poques opcions, perquè té que guanyar-lo tot i que el Martorell perdi 4 punts.
No sé, Toni, no ho recordo, si el Sitges aquesta temporada ha arribat a encadenar 4 victòries consecutives. No ho sé, ho hauria de mirar, ho miraré i dilluns i ja ho comentarem. Però
em sembla que no.
Sí, així de memòria diria que no, però en qualsevol cas has de fer, si fos així, el que no has fet.
Sí, sumar-lo tot, sí. Però és que el problema no és que tu sumis tot, perquè el problema és gran, que tu sumis tot després de la temporada que portem a cap contrari, que no és a casa. Uh-huh. Si tinguessin que jugar els 4 partits a casa, diria que el guanyem. Però és a camp contrari i tens que jugar un partit al camp de la Ciutat Cooperativa. I compta el calendari que té la Ciutat Cooperativa, que no pot fallar, perquè té un calendari terrible.
Si ens fixem en aquesta propera jornada, la número 27, el Sitges, recordem, rep demà el Sant Boià, partit que jugarà amb Aiguadols a 6:15 de la tarda. En el que, sens dubte, serà un altre dels partits destacats, tenim aquest enfrontament entre la Ciutat Cooperativa i el Sant Cugat. Demà a les 6 de la tarda, mentre que el Martorell jugarà diumenge a les 5 de la tarda al camp d'un Camarles que és cué i que té gairebé impossible la permanència. Va dir que el Camarles està pràcticament sentenciat, Toni. Aquest és l'escenari que tenim aquest cap de setmana.
Clar, què passa? El Sitges té que guanyar.
Òbviament, has de guanyar el Sant Boià i esperar a veure què passa en aquest partit entre el Cooperativa i el Sant Cugat. Crec que interessa més que guanyi el Cooperativa.
Sí, clar. Clar,
i
clar.
El Martorell, vaja,
clar. És que la Ciutat Cooperativa
no tinc clar que punxi a Camarles, no ho tinc clar.
La Ciutat Cooperativa té que guanyar el Sant Cugat, és conscient de que té que guanyar el Sant Cugat, perquè compta, després va al camp del Sant Boià, després rep els Sitges i l'últim partit, compta, lo juga amb el Tortosa de l'Ebre,
Sí, calendari exigent. És a dir, si vols quedar campió, noi, tu hauràs de suar
exigent
fins l'últim partit.
Què passa? Que aquí està el Martorell. El Martorell té un calendari molt flexible, molt maco. Igual que ho té, compta, el Sant Cugat també té un bon calendari.
I no podem perdre de vista, Toni, a un altre equip que també s'ha ficat de ple en aquesta lluita per la promoció d'ascens, Sant Feliuenc.
El Sant Feliuenc, correcte.
Compte, perquè el Sant Feliuenc ara mateix té els mateixos punts que el Sitges.
Correcte.
Aquest diumenge juga al camp del Tortosa Ebre, té un partit difícil.
Sí.
Però no podem deixar de mirar cap endarrere,
no,
perquè tens el Sant Feliu allà mossegant el clatell.
Clar, tu tens que fer la feina, i com a mínim, i això també ho reconeix el Villa, l'Àlex, com a mínim, si quedes tercer, ja s'ha aconseguit una fita històrica, perquè has quedat tercer en la primera catalana, que no crec històricament que els Sitges doncs quedat mai tercer a la primera catalana. Com a mínim això, i com a mínim si quedes tercer encara pots tenir alguna que altra opció. Segon és molt complicat, però tens que lluitar pel segon lloc, perquè si no...
Òbviament. Demà a 6:15 aquest Sitges s'ha embullat, però mirant de reull aquests partits que també tenien marcats en vermell. Toni, si parlem de la tercera catalana, en aquest grup 13, hem de recordar bàsicament que el Sitges ve visita un Torrellenc ja descendit.
Sí.
Per tant, sí, partit que haurien de suposar 3 punts. En el cas del Sitges B, vaja, ja ho hem comentat aquestes últimes setmanes, que ho té molt complicat, no els hem d'enganyar, està tot molt complicat perquè l'Olivella, que és el segon, et treu 7 punts quan encara en queden 12 en disputa, i no només l'Olivella, recordem que també té l'Hortorenc per davant.
Sí, per això.
L'empresa és difícil,
No, el Sitges ho té molt complicat.
Jo bé, penso i David Ávila ho reconeix, perquè els últims cops que hem pogut parlar amb ell ho diu, nosaltres hem d'estar, la nostra obligació és estar fins l'últim moment.
Sí, jo penso que el gran que del Sitges aquest any ha sigut el canvi d'entrenador. Ja no perquè tingui culpa un a l'altre.
És un canvi, per tant, els canvis necessiten un procés d'adaptació.
Exacte, el que porta tot això. Clar, tenies partit complicat, vas perdre 4 o 5 partits consecutius.
Sí, crec que van ser 4 derrotes seguides.
4, que són 12 punts. Uh-huh. I clar, això ha sentenciat. Després ha revifat l'Olivella, un Olivella que encara pot guanyar, pot jugar per, pot lluitar per pujar directament, perquè compta que el Capellades va al camp del Canyelles.
Sí, hi ha un Canyelles-Capellades aquí molt interessant, l'Olivella porta... que visita el camp del Baix Espirall, hi ha un interessant també, Ribes-Sant Pere-Molanta, qui ho té més fàcil, a banda dels Sitges, és l'Hortonenc perquè repa el Can Cartró.
Sí, per això.
Són els dos partits a priori més senzills, eh?
Més senzills, no? Però l'Olivella és conscient que guanyant el Camp de l'Espirall dona un pas important, com a mínim a la promoció.
Sí, sí.
Com a mínim, però també pot ser a l'ascens, que porta dos derrotes consecutives al Capellades.
Sí, sí, al Capellades, que cosa tenia un coixí, i aquest coixí se li ha anat caient les plomes, gairebé, com aquell qui diu, perquè ha anat reduint la diferència. Bé, el Sitges B, repetim que juguem aquest diumenge amb el Camp del Torrellenc a partir de les 12 del migdia, una jornada que, òbviament, també comentarem el proper dilluns. 11:21. I hem de parlar també de bàsquet, perquè en el bàsquet Sitges se la juga en les dues últimes jornades. L'objectiu no és un altre que assegurar la permanència en la Copa, i el primer pas l'haurà de donar demà, a partir de 5:45 de la tarda, en el partit que jugarà davant el Lluïsos de Gràcia a Pinsbens. Lluïsos de Gràcia, que recordem, és el cué i ja està descendit matemàticament quan falten encara aquestes dues últimes jornades. En hoquei patins també se'n reprèn la competició de la segona catalana, i el Club Patí Subursitges, que afronta la recta final amb l'objectiu de millorar els actuals registres. L'equip de Jofre Vilà, recordem, ve de perdre els dos últims partits, i aquest cap de setmana jugarà a la pista d'un Montbui que és penúltim i que es troba immers en la lluita per la permanència. Per tant, compte. Partit que jugarà demà dissabte a 7:45 del vespre al pavelló municipal Campassanals de Santa Margarida de Montbui. I tornem al rugbi, perquè aquest cap de setmana, com els dèiem, tenim torneig dels Dofins a Sitges. El camp de rugbi del nou Santa Bàrbara a Pinsbens acollirà en aquesta 8a edició d'un torneig en el que són protagonistes els nens i nenes de les escoles de rugbi. I al torneig d'enguany s'hi aplegaran fins a 7 equips francesos, 7 catalans, per un total de 645 jugadors entre les categories sub-6 i sub-14. Hernán Piñero, que és el responsable dels equips de l'escola del Rugby Club Sitges, parla d'entrada d'un torneig que ja està totalment consolidat.
Está consolidado, el torneo está consolidado dentro de Cataluña, está consolidado bien, y este año, bueno, ya desde el año pasado tenemos visitas de otros países. Este año vienen 7 equipos de Francia y otros 7 de aquí.
De acuerdo.
14 clubs que participamos.
Estamos hablando de categorías que van de la sub-6 a la sub-12, ¿no?
Correcto. Uh-huh. Son 5, 6, 8, 10, 12 y le sumamos 14 este año.
Ajá, muy bien. ¿Cómo queda la configuración del torneo? Un puzzle, ¿no?
Sí. Estamos ahí trabajando. Da mucho trabajo hacerlo. Al final vamos a tener 645 jugadores entre todas las categorías, que es un número alto. Entonces, el año pasado y este año, que ya decidimos hacerlo un poco más grande que las ediciones anteriores, contamos con el apoyo de La Blanca, del Club de Fútbol de La Blanca Subur, que nos presta sus instalaciones. Este año creo que nos dan 7 horas de sus instalaciones, si no sería inviable con un solo campo hacer todo lo que queremos hacer. Meter toda esa cantidad de jugadores, de partidos, en un solo día, porque nosotros lo hacemos en un solo día, es solo el día sábado. Uh-huh. ¿Vale? Que hay otros torneos por ahí que por lo mismo, porque no tienen espacio, se desarrolla en 2 días. Pero a nosotros nos gusta el formato de un solo día, todos ahí metidos.
Como club, como Rugby Club Sitges, Hernán, ¿qué objetivo debe plantear un torneo de estas características? ¿O con qué objetivo os lo planteáis vosotros como club?
Con el objetivo de un espectáculo de rugby, de familiar, de grande, de muchas horas de rugby, y que los chicos se diviertan y tengan un buen recuerdo. Además está el pueblo de Sitges, que también ayuda mucho para que los equipos que vienen del extranjero, es motivador también venir a visitar el pueblo. Es conocido el pueblo en todos lados, Sitges. Uh-huh. Tienen el mar, ya hace bueno, con algunos el domingo iremos a la playa, es un poco global el objetivo, bueno, como club es que los chicos se la pasen bien y que cada vez pues sea más reconocido a nivel nacional.
Uh-huh. Aunque me apuntabas hace unos momentos, Hernán, que vienen equipos incluso de fuera del Estado español.
De Inglaterra y de Irlanda. Uh-huh. Vienen, sí. Pero bueno, y este año solamente tenemos catalanes. Uh-huh. Otras ediciones han venido los de Valencia, pero los de Valencia nos coincidían los... Ellos también tienen un torneo en la comunidad y nos coincidía la fecha. Nosotros solemos hacerlo el 11 de abril, por ahí. Pero bueno, la Semana Santa ahora nos caía medio rara, así que lo pasamos a 26. Uh-huh. Pero el año que viene, que volvemos a tenerlo a principios de abril, se suman equipos de la comunidad valenciana, seguramente.
Uh-huh. ¿Empezaréis a partir de las 9 de la mañana, si no me equivoco?
A las 9 y media tendría que empezar el primer partido.
Uh-huh. Y a partir de aquí es un...
Y el último, a las 7 y media, 8, se empieza el último partido. Uh-huh. En el medio también vienen los Castells, hay un taller de Castells, hay una actuación de los Castellers de Sitges, uh-huh. Diferentes actividades que nos unen al pueblo.
Bueno, un ambiente, Hernán, totalmente festivo, ¿eh?
Sí, total, y largo. Muy largo todo el día.
aprovecho que te tengo en el teléfono, Hernán, para preguntarte un poco qué balance haces tú personalmente de esta temporada, por lo que la escuela se refiere.
El balance es muy bueno. Hemos podido mantener lo que iniciamos el año pasado, mantener el número de familias involucradas, alrededor de las 100 fichas, que fue lo que tuvimos el año pasado, con lo cual es bueno. Y a nivel deportivo también se ha mejorado. Hemos hecho vínculos con otros clubes de fuera de Cataluña que nos permiten hacer viajes y competir o jugar con clubes que tienen un nivel más alto de rugby que el nuestro. Y entonces eso creemos que nos hace crecer también.
Aunque tengo entendido, Hernán, que los equipos del Rugby Club Sitges que van a competir en otros torneos hacen un muy, muy buen papel.
Sí. Hacemos buen papel, de hecho,
en el
de San Cugat.
Sí, los otros clubes ya empiezan a tener un poco en cuenta al Sitges, ¿eh?
Sí, a nivel escuela estamos muy bien. En la edición del John Reca, la última que hubo en febrero.
Sí.
Ahí en sub 10 y en sub 8 hemos quedado en primera posición. Y bueno, sí. Empezamos a estar en buen nivel deportivo también, sí.
Uh-huh. Es una buena semilla de cara al futuro y el futuro se dice temporada que viene. Un poco ya con la idea, supongo, Hernán, de ir planteando objetivos, más que objetivos, para ir preparando ya un poco cuál es el camino a seguir de cara al año que viene, ¿no?
A ver, nosotros como escuela nos planteamos el siguiente objetivo, que es preparar jugadores para el club. Mm. La idea cuando nosotros cogemos un niño es formarlo para que se quede y sea jugador del primer equipo, del senior. Entonces, trabajar con mucho volumen nos da esperanzas de que llegarán algunos, no van a llegar los 100, pero si nosotros vamos preparando buenos jugadores y que tengan, que sientan el club, que tengan sentido de pertenencia y algunos valores, ese es nuestro objetivo y es esperanzador. Lo que hacemos es esperanzador.
Bé, doncs, el torneig dels Dofins demà amb el nou Santa Bàrbara de Pinsbens a partir de les 9, quarts de 10, amb alguns partits que, com ens apuntava fins i tot Hernán Piñero, caldrà que es juguin també al nou Pinsbens. No hi cap tothom al camp polivalent i, per tant, la Blanca, com ens deia Hernán Piñero, doncs, ha cedit també les seves instal·lacions perquè s'hi puguin disputar alguns dels partits d'aquest vuitè torneig dels Dofins. I posem encara un darrer apunt de rugby per dir que aquest cap de setmana a Galícia es juga amb el campionat autonòmic de seleccions en la categoria sub-14 i hi ha dos jugadors del Rugby Club Sitges que formen part de la selecció catalana, que són Federico Vitullo i Gerard Richmond. Catalunya que tindrà com a rivals a les seleccions de València, Madrid, Castella, Lleó i Andalusia. Per cert, una selecció catalana sub-14 que es va entrenar aquest passat dimarts aquí a Sitges. Acabem a la Lliga de Futbol Femení, Lliga de Futbol 7, l'equip de Futbol 7 del Sitges, que s'enfronta aquest diumenge amb el segon equip del Tous, que arriba com a penúltim classificat, partit que jugarà a Aiguadols aquest diumenge, com dèiem, a partir de les 4 de la tarda. I a la Lliga de la Tercera Divisió Catalana de Futbol Sala, el Club Futbol Sala Sitges juguem demà a la pista del Gelida a partir de les 3 de la tarda. Recordem que ara mateix, i quan falten 5 jornades, el conjunt sitgetà ocupa la segona posició a només un punt del líder, que és l'AEK de Sant Cugat. Per la seva banda, l'equip de futbol sala dels Sitges, que jugarà el seu partit aquest diumenge a Pinsbens, partit que l'enfrontarà al futsal Cubelles a partir de les 6 de la tarda. 2:15 de 12 del matí, deixem ja amb aquesta prèvia del cap de setmana i anem cap a la tertúlia.